hay que darle mucho valor a esta victoria, porque el Betis es un gran equipo, con grandísimos futbolistas jugando en casa, arropados por su afición, y nos hemos puesto muy pronto en contra. El objetivo prioritario es ganar, ¿no? Tratando de fijarnos poco en los rivales. Es cierto que esta victoria es importantísima porque nos permite estar ahí y mantenernos en los puestos altos, y sobre todo por el espaldarazo anímico que va a suponer esta victoria, ¿no?
Quique Setién, satisfet amb aquesta victòria, Betis 2, Barça 3, a més una victòria que va arribar després de remuntar un parell de cops marcadors adversos, patint fins a última hora, com no podia ser d'una altra manera, i que és una victòria que compra temps, en el sentit que el Barça es manté a 3 punts del Real Madrid i que ara li venen dues setmanes, en teoria, d'un calendari descarregat per poder consolidar l'evolució, però d'altra banda, i això sí que és absolutament subjectiu i d'això em vull parlar amb el Jordi i amb l'Edu, futbolísticament va haver-hi moments que va fer la impressió d'un pas enrere respecte al que havíem vist dijous a Sant Mamés. Edu, Jordi, primera pregunta genèrica, amb què us quedeu del que vau veure i viure ahir al Betis-Barça?
Jo amb l'actitud de l'equip i amb les ganes de guanyar i remuntar. Fins ara, quan el Barça començava encaixant un gol fora de casa, que malauradament va ser un costum aquesta temporada, l'equip baixava els braços. I si ho estaves veient, ja sigui al camp o per televisió, pensaves, ja està, s'ha acabat el partit. I ahir, tot i que el Betis es posa per davant dues vegades, en tot moment, jo com a espectador vaig tenir la sensació que remuntarien i vaig veure que els jugadors s'ho creien. Per primer cop, creien que remuntarien. I després, i així va acabar sent, i després la societat Messi de Jong pràcticament va ser ahir el primer cop que els vam veure jugar com tots hem imaginat, i vam veure el De Jong de l'Ajax, el Messi de sempre i el De Jong de l'Ajax. Llavors, si aquests dos comencen a funcionar i associar-se amb altres cosetes que a poc va millorant, òbviament no és el mateix jugar amb un Titi i amb Júnior que fer-ho ara quan torni Piqué, o amb Jordi Alba quan va entrar, amb un Busquets que sembla que ha rejuvenit 10 anys amb el canvi d'entrenador, doncs vas veient motius, no et dic per ser optimista i per pensar en un Barça candidat a guanyar-ho tot, però com a mínim sí per competir, i el que dic fa setmanes, a poc que facin bé, la Lliga se l'emporten.
Mira, si us sembla, farem una cosa. Aparcarem el capítol de jugadors que no aproven en el partit d'ahir.
O exjugadors,
i l'actuació de De Jong, que certament va ser estimulant i esperançadora, la reservem per d'aquí un moment amb el Ricard Torquemada al Torquelab. L'Edu es queda amb aquesta rebel·lia de l'equip, que certament estic molt d'acord amb l'Edu, no havíem vist en altres partits a fora de casa, i el Jordi Grau?
Mira, jo vaig veure a les 4 de la tarda l'Osasuna Madrid, on el líder va guanyar amb molta contundència, si fas cas del marcador. I després vaig veure a les 9 el Betis-Barça, on el resultat indica que va ser un partit molt competit. Però jo, si faig balanç de com va jugar el líder i com va jugar el segon classificat, és a dir, el Madrid i el Barça, a mi em va agradar molt més com va jugar el Barça que no vas com va jugar el Madrid en el global del partit. És veritat que mentre el Betis va tenir benzina, és a dir, els primers 45 minuts, li va complicar la vida al Barça, però malgrat complicar-li la vida, el Barça va ser capaç també de sortir, ja sigui al contraatac, de vegades corrent o de vegades sortint bé des del darrere amb la pilota. Li va plantar cara al Betis, i més enllà dels dos gols, una pilota parada i l'altra del De Jong, va ser capaç de fins i tot de generar alguna ocasió més de gol. Però és que sobretot a partir del descans, el segon 45 minuts, on al Betis se li havia acabat ja l'energia, el Barça, jo crec que amb una mica d'inspiració de la que té habitual Messi, acaba golejant el Villamarín.
Sí. Estic d'acord amb tu que el Betis a la segona part no va existir. Vaja, a la segona part no hi ha notícies de Ter Stegen. En canvi, a la primera, i això ja us dic que és una sensació molt personal, que no sé si compartireu, a mi em va fer la sensació que va tenir un punt de caos i que hi havia una involució respecte a l'equip tan endreçat.
Jo, Jordi, crec que això ens queda perquè una altra vegada a dues o tres errades molt puntuals, al Barça li tornen a penalitzar moltíssim.
Mm-hmm. L'errada d'Arturo Vidal, per exemple.
L'errada d'Arturo Vidal, que no és només Arturo Vidal, perquè, escolta, estarem d'acord en que els migcampistes del Barça han de vigilar de no perdre pilotes al mig del camp. Mm. Però ell perd una pilota, però a partir d'allà...
I un tití recula fins a la seva porteria.
Exactament, és que queda tot l'equip absolutament desguarnit. Els laterals estan altíssims tots dos, com bé dius, un tití recula el trot i a més i més li deixa 3 metres a Fekir perquè armi la cama per acabar la jugada. En el primer gol hi ha una pèrdua de Semedo i Fekir és un 1 contra 4 on tothom sembla que tingui més por de fer-li falta a Fekir que no pas de dir anem a per ell, que és un 4 contra 1, però jo m'he estat remirant tota la segona meitat perquè el TN vespre d'avui farem una mica d'això que parlàveu de l'associació entre Messi i De Jong, i us puc assegurar que el Barça en moltíssimes ocasions surt molt bé des del darrere fins al davant, en moltíssimes, però és veritat que hi ha dues o tres pilotes perdudes, dues o tres circumstàncies que sembla que tot fos més dolent del que realment va ser.
Sí, sobretot la comparació amb dijous és complicada perquè l'Atlètic juga una forma i el Betis un altre molt diferent, i ahir tenies a Fekir, a Canales, a Lenyà, tens un equip que també vol la pilota, que va jugar...
Té més qualitat el Betis.
Té molta més qualitat, sí. Té un entrenador que juga un estil molt semblant al teu i per tant és normal que el joc no fos com el de l'altre dia, però amb el pas dels minuts i sobretot a la segona part, tot i aquest equip davant de molta qualitat, t'acabes imposant. Per tant, jo... Són diferents, però estic també satisfet. Igual que el dijous vam dir, han perdut, però la imatge és bona, ahir torno a pensar, com diu Setién, que estan en el bon camí.
A mi em va agradar més el partit que el Barça fa dijous, tot i que compro, com dius, Edu, que és difícil comparar dos partits perquè els rivals no tenen res a veure, però tot i així jo crec que la preocupació del Barça d'anar més enllà del partit de dijous o el d'ahir, i és que estem al mes de febrer i el Barça continua sent un equip molt tendre, un equip que encaixa gols, malgrat que diguis, és que han arribat dos cops, sí, però han arribat dos cops i els teus defenses no són prou contundents com per evitar els teus defenses o el teu sistema defensiu, si voleu, com per evitar el... És a dir, que jo continuo sense tenir molt marge per l'optimisme en el que queda de temporada, sobretot perquè mires a la banqueta i dius, és que a més l'equip ahir fa un esforç brutal i és cert que ara li venen dues setmanes netes, però això és el que haurà de fer tot el que queda de temporada, perquè no hi ha substituts.
Això que diu la Sònia és interessant, perquè a més avui la pregunta del programa l'hem enfocada per aquí, sobre l'evolució de l'equip. Tot i que abans d'entrar-hi, jo diria, diu la Sònia, estem a febrer, és que en realitat en termes de l'equip de Setién estem a...
No, clar, Setién està en pretemporada, si vols, però el problema és que...
L'altra cosa és que no s'ho pugui permetre.
Clar, jo en això no crec que li puguem exigir res a Setién, no, perquè no. Li han donat un equip a mitja temporada.
El que no sé és si ens hem de plantejar això com una continuïtat o com si s'hagués acabat una temporada i que creixi el que pugui créixer. Ara, clar, mentrestant hi ha partits, efectivament, i no...
Jo discrepo, A mi m'agrada molt més el partit d'ahir que el de dijous. Jo tot aquest control, tot aquest ordre, tot aquest no perdre pilotes, si això no serveix per generar ocasions de gol, a mi no em serveix. Per mi el futbol ha de ser fer-li mal a l'oponent. 45 minuts a Sant Mamés, perquè la primera part parlo, perquè Ansu Fati faci una ocasió de gol, a mi tot l'ordre, les passades, no ens fan mal, no ens fan perill, a mi ho sento, però a mi, el que a mi m'agrada, a mi no em serveix. A la segona part, dues. Una de Griezmann i una de Messi. Per mi sí. És molt poc amb la qualitat que té el Barça.
Jordi, però entenem que si converteixes els partits en unes anades i tornades tindràs moltes oportunitats, ara. També és cert que...
No. La segona part d'ahir contra el Betis no és una anada i tornada. I el Barça cada 5 o 6 minuts o 7 minuts té una ocasió de gol. I no és anada i tornada. Té un control absolut, però permanentment fa intervenir el porter rival, o provoca corners, o trepitja l'àrea rival. A Sant Mamés, en tota la segona meitat, hi ha dues ocasions de gol, una de Messi i una de Griezmann.
Mm-hmm. Bé, per gustos els colors, a la Sònia i a un servidor ens va agradar més el partit de Sant Mamés, el Jordi, en canvi, més el partit viu d'ahir. També et dic, Jordi, bé, clar, en realitat el Jordi era un dels conductors de l'autobús de la Rua, per tant, Ja li agradava el que proposava Valverde.
Però... No, el partit d'ahir s'assembla un bé més, no?
No, insisteixo, dieu-me quina ocasió de gol té el Betis a la segona meitat, per favor.
Cap.
El control és absolut, es juga tot el camp del Betis. La diferència és que el Barça produeix ocasions de gol, que és el que no passa a Sant Mamés.
Sí, però la primera part també l'hauries de comptar a l'hora de fer l'anàlisi del partit.
Però és que també genera ocasions de gol, el Barça. La primera part d'ahir.
La primera part, en el moment en què el Betis es posa per davant, sí. Just en el moment en què el Barça està jugant millor. El 2-1 el fan al moment que el Barça està jugant millor.
Messi, Messi té un mamà amb Joel, gràcies a una passada de Griezmann.
Sí, per mi el Barça...
Què fa la primera part a Sant Mamés al Barça? Té una ocasió en Sofati, en 45 minuts. I té les mateixes dificultats per sortir que ahir, amb la pilota, però davant la pressió
ja de l'Atlètic Club. Està en el manual de partits que hem d'estar 80 minuts marejant el rival, cansant-los per tenir ocasió. Ja ens va advertir que podia passar moltes vegades.
La gran diferència és que l'Atlètic Club va aguantar més que el Betis ahir. El Betis ahir, el descans, desapareix. Està fos. Ara jo tenir tant control, tanta pilota, viure a camp contrari per no tenir ocasions de gol, a mi em sembla un futbol sense sentit.
Depèn del moment.
Això és un joc de possessió d'un entrenament. S'ha d'atacar el porter rival.
Ahir l'últim quart d'hora, Jordi... que és quan tu esperes que el Betis ara busqui el 3-3 sí, i tens la por que et passi la soma més, llavors sí que ho fan molt bé.
Sí.
La remenen, la toquen, l'aguanten...
Edu, però continuen tenint ocasions de gol.
Sí, perquè el rival està intentant sortir, però aquest control d'ahir del final és la millor manera. Si no ets un equip que no saps defensar allò a la teva àrea, defensa amb la pilota, si la tens tu no la té el rival. I allò, a l'últim quart d'hora, ahir ho van fer molt bé.
Sí. Si jo defenso això, si a mi m'agrada, però jo insisteixo, això ha de ser en benefici d'atacar-li el rival. Tenir la pilota per tenir-la... Sí. Exactament.
Bé, arribats a aquest punt, el Jordi, que el veig amb capacitat de trobar molts aspectes positius, ara sí, us formulo la pregunta...
A mi de l'Era Setién, perdona, Costa, el d'ahir, per mi, és el millor partit.
Bé, aquesta no era la pregunta per això, però...
No, gràcies.
La pregunta és en què observes clarament que ha millorat l'equip amb Setién en aquest mes, gairebé dia per dia, que ha estat al capdavant de l'equip.
Una mica el que deia la primera resposta. En diverses cosetes. Una, la posició o el joc de Busquets. Busquets sembla més jove. Amb Valverde semblava que Busquets estava allà per retirar-se. I ara tornem a veure el Busquets, segurament no el del 2009, però sí un Busquets que encara té corda per estona, que és la referència al mig del camp. Veiem a De Jong cada cop més còmode i més a prop del De Jong de l'Àjax, perquè pot desenvolupar més el seu joc. I després una qüestió de Coco. El que dèiem, ahir l'equip en cap moment es desmorona i pensa que remuntarà i que guanyarà el partit. I la situació no és fàcil, perquè han anat caient jugadors, la plantilla és curtíssima, cada cop hi ha menys efectius, però hi creuen. I en el joc es va notar a poc, però jo crec que encara és aviat, portant 7 partits amb Setién, i encara és aviat per poder dir no, es nota molt que juguen diferent. Es van notant cosetes, petits detalls, que això d'aquí uns quants partits jo crec que es notarà molt més, però clar, el calendari és el que és i no tens partits de prova. Cada partit ja t'està jugant o la Lliga, la Copa i ara aquí rere la Champions. Per tant, has de seguir millorant, però estàs obligat a guanyar.
Sí, jo afegiria també... Jo em pensava que... I ell mateix, de vegades, quan parla, ho defensa, Setién, que és molt taliban del libreto... Jo em pensava que seria molt més encorsetat. És a dir, jo veig que no hi ha manies en el moment que l'equip rival et fa una pressió ben feta, alta, que si Ter Stegen ha de jugar en llarg, ho fa. I no passa res, no és cap sacrilegi. Perquè això, en èpoques de Valverde, que segurament l'equip no estava tan treballat en la sortida de pilota i tenia més dificultats, segurament hi va haver algun partit on se'n feia abús, però pel sol fet de que Ter Stegen jugava en llarg buscant a Suárez perquè la despengés i fos una altra manera de sortir, posàvem el crit al cel, allò era un autèntic sacrilegi. Doncs bé, des de l'altre dia, jo, a Sant Mamés precisament, em vaig donar compte de que si el rival ho fa bé i com que físicament és més potent que tu i se'n surt, doncs si Ter Stegen descarrega el punta o amb algun dels interiors, tampoc no passa res, perquè jo crec que al final ell també s'ha donat compte de que el libreto és un, però els jugadors són els que són i estan com estan, i està bé que els jugadors s'adaptin al seu libreto, però també estarà bé que ell s'adapti al que vegi que és capaç que els jugadors ara mateix estan per fer.
La ductilitat, si és que ho puc definir així, de Setién en els seus plantejaments, destaca el Jordi Grau. L'Edu, aquesta rebel·lia contra la derrota. Sònia, què destaca la nostra audiència d'aquest primer mes de Setién? Quines millores han detectat en l'equip?
Doncs mira, el Jordi Duran, per exemple, a Twitter ens escriu, ens diu que ell veu la millora en la idea, que d'aquí 2 o 3 partits diu que gaudirem molt del joc i dels resultats. I encara podríem gaudir més si hi hagués una plantilla de primera divisió en comptes de mitja. I llavors parla del partit d'ahir d'Umtiti, de Rakitic o d'Arturo Vidal, amb un desastre en totes les lletres, diu. L'Òscar Llorca diu que la sortida de la pilota està molt més treballada. Diu, en general l'equip juga més junt, les línies no es trenquen tant i la pressió funciona molt millor. Alguns jugadors, com De Jong, han donat una passa endavant per ajudar l'equip en atac. Però Messi continua molt sol com a playmaker. El Juan Diego diu que juga a guanyar i no a fer 2-1. Veiem que hi ha algú que tendeix a comparar amb l'etapa anterior. El Danielín diu, de moment, més control, més dominador, sense Semedo i Rakitic jugarem millor.
El Rakitic ja hi va jugar 10 minuts.
Sí, però...
O menys.
No, i no estava jugant molt, va jugar l'última etapa, el desembre, amb Valverde. El Batman Blues... el Soc Jo diu, hem abandonat el patapum pelante com a sistema... I li respon, a vegades es creen diàlegs en el nostre tela.
Aquí a generar debat.
Doncs el Batman Blues li respon que no sap perquè amb el Betis, diu, van jugar més Valverdia que amb el propi Valverde.
No, segons el Jordi Grau no ho va veure així, però hi havia moments de cert desconcert, sobretot a la primera part. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
L'he agafat de bevent aigua, estava esperant el moment.
El glob.
De seguida obrim el laboratori per parlar de Jong i d'aquest pas endavant que detectem en els últims partits, però abans et vull preguntar si a tu t'agrada més el partit d'ahir o el de Sant Mamés.
El d'ahir, però similars.
Doncs un altre a l'equip Grau.
Sí, vull dir que, quan dic similars, vull dir que no hi ha una notable diferència, però vaja, si m'he de quedar amb un dels dos, em quedo amb el d'ell. Sí.
I la segona, això que preguntem als oients i que ha preguntat a l'Edu i al Grau, quina millora més evident detectes en el Barça de Setién respecte a d'on venia fa un mes?
Que veig com un nou full de ruta, com molt a l'horitzó, molt lluny, encara, però es veu, s'albira que hi ha alguna cosa allà al fons i que els jugadors han renovat, diríem, les energies o els estímuls per començar a fer aquest trajecte. És a dir, han entès que el camí anterior s'ha tallat i que en comença un altre. No li estan donant continuïtat a aquell camí. Que això ja era bastant previsible, que les formes canviessin.
De fet, era la idea.
Clar.
Perquè si no, continuaves amb el verd i llestos.
I alguns mecanismes, o per exemple, avui he vist unes imatges de Messi al túnel de vestidors, animant l'equip a la segona part a defensar junt, és a dir, a Messi com a interlocutor, com a portaveu, és a dir, veig alguns estímuls als últims dies, sobretot, que no sé si respon a Setién, o als conflictes interns resolts, o a que sigui, però com si l'equip hagués dit vaig a començar un altre camí. Jo crec que el resultat dels camins, del que es va tallar i d'aquest, no diferiran gaire, però els viatges seran diferents i jo crec que això comença a veure's. Encara la progressió és molt lenta, però per mi hi ha progressió.
A mi hi ha hagut una reflexió d'un oient que a mi m'ha generat una altra, que ell diu si el partit d'ahir va ser més valverdià que amb el propi Valverde. Aleshores, jo em pregunto si el partit de la Supercopa al Barça Atlético va ser Setién-IA. Perquè aquell dia el Barça va controlar, exceptuant els últims 8 minuts.
Setién-IA no ho sé, perquè encara no sé quin és el Barça Setién-IA. Va ser un bon registre del Barça de Valverde.
Sembla que quan el Barça controla és Setién i quan no controla és Valverde?
No, perquè ahir tampoc no va controlar, no?
A la primera part no, a la segona segurament.
Però és que jo crec que no ens referim només al control, quan ens referim a identitats o personalitats, no? Ens estem referint a... Perquè justament el partit d'ahir no és un partit de control, sinó és un partit que el rival t'obliga a que hagis d'aprofitar els espais i els aprofites. Jo crec que les etiquetes Valverde i Setién, el que hauríem de fugir és de l'etiqueta Valverde i Setién, perquè quan em dius Valverde i Setién, no sé què és això, si em poso una mica nerviós i tot.
No, perquè no estem parlant de Clemente i Guardiola, que són molt diferents. Al final són bastant més semblants del que sembla.
I després que Valverde ha estat tres temporades i que no totes les tres temporades han estat l'últim record que ens ha deixat d'un equip erosionat.
És que aquí ja anava jo quan deia...
Hi ha hagut bons aquí, molt bons partits del Barça de Valverde, també.
Sí, però aquí he quedat instal·lat una mica, Ricard, en què, de fet, un oient ho acaba de dir, en què el Barça de Valverde durant 2 anys i mig va jugar al patadón.
Sí, sí, com l'Osasuna.
I això és una absoluta mentida.
Clar, sí, sí. Ens ha quedat l'última imatge i això passa sempre en qualsevol relació que es trenca i qualsevol relació que comença. I jo crec que no faríem bé de buscar ara el Barça de Valverde i el Barça de Setién, i si el Barça d'Aràbia Saudita és de Setién i el d'ahir era de Valverde. Vull dir, és el Barça. Simplement que són dos entrenadors que jo crec que tenen moltes diferències, perquè per mi un s'hi adapta i un altre vol transformar, i per tant són personalitats diferents des del punt de vista tècnic, que arriben també a moments diferents, perquè el Barça que arriba a Valverde de fa 3 temporades, la plantilla no està com està ara, fa 3 temporades, i per tant és molt difícil comparar-los en el registre. I per tant, jo a mi m'agradaria poder parlar del Barça de Setién sense haver de mirar a com estava fa 3 setmanes, perquè és que si no, no parlem amb llibertat, parlem com condicionats pel que diem.
Estic d'acord. Farem una pausa i a la tornada obrirem el laboratori i parlarem d'aquesta nova versió de Jong, que com a mínim en els 2 últims partits s'ha acostat bastant al que n'esperàvem quan el Barça va fitxar-lo de l'Ajax, ara també en fa un any. Ara venim.